Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9:01 a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions, com sempre, a tota la gent que també ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Fiat Joventut ha posat avui punt i final a la campanya de micromecenatge We Believe in Basketball, We Save Joventut Model, aconseguint recaptar en 60 dies $40.961 procedents de més de 580 microdonacions de 18 països diferents. Una quantitat que ajudarà a enfortir la tasca de formació que es realitza al Joventut, per una quantitat que està molt per sota de la xifra de $140.000 que el club va preveure en un inici. En tot cas, com ja ha repetit Jordi Villacampa, president de la penya, aquesta campanya, a part de contribuir en la seva mesura a preservar el model de cantera, també ha ajudat a conscienciar sobre la situació econòmica que viu l'entitat. Villacampa ho deia al Bàsquet al dia.
Més que res, sacsejar una mica la societat, les estructures i pensar què volem, no? Quin model de bàsquet volem. Si volem un model de bàsquet d'equips només compradors o d'equips que formin, també. I si hi ha equips que formen, jo crec que d'alguna manera haurien d'estar, doncs, resguardats, protegits.
Doncs les expectatives que s'havia creat al Joventut en un inici d'arribar als $140.000 no s'han complert, però en tot cas, benvinguts siguin aquests $40.961. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, Alejandro Gaitán i el Xavi Pagán a la producció.
Gràcies, Òscar. El millor programa, la diferent, dedicat exclusivament al bàsquet.
Som-hi, 9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el Club Joventut de Badalona va posar en marxa el passat 3 de setembre la campanya de crowdfunding We Believe in Basketball, We Save Joventut Model. Les diferents aportacions han sumat aquests $40.961, una xifra que representa el 29% del que havia plantejat el club en un inici. Ara la penya té previst realitzar altres accions per assegurar la seva fortalesa econòmica, perquè a ningú se li escapa que la situació financera del Joventut és realment molt delicada. De fet, avui fa tot just una setmana que aquí al Bàsquet al dia ja us parlàvem de la decisió d'Hisenda d'embargar la penya poc més de 756.000 euros. Ricard Palau és el conseller de comunicació del Fiat Joventut. Hola, Ricard, bona nit.
Hola, molt bona nit, Òscar.
Doncs són aquests $40.961, una quantitat important, però que no deixa de ser una quantitat que està per sota de les expectatives creades en un inici, no?
Doncs sí, nosaltres vam posar en marxa aquesta campanya una mica, doncs, per garantir la viabilitat del bàsquet base. Vam explicar en la presentació d'aquesta iniciativa, doncs, que en els últims anys havíem reduït considerablement la nostra aportació al bàsquet base fins a arribar a un límit que és molt superior al que destinen els altres equips, i en aquí sí que hem dit prou, és a dir, no volem retallar més, volem continuar sent el que som, que és un club formador. I per fer-ho, doncs ens vam empassar aquesta campanya que el que tenia per objecte, d'una banda, és sensibilitzar, donar a conèixer doncs la nostra determinació de no renunciar a les nostres arrels. Jo penso que això sí que ho hem aconseguit, perquè s'ha fet una àmplia difusió d'aquesta notícia, ha sortit dels mitjans i una mica, doncs em sembla que aquest crit d'alerta s'ha sentit a tot arreu. I d'altra banda, sí que et diré que a nivell d'aportacions d'aquests micropatrocinadors que buscàvem, doncs sí, ens han quedat una mica lluny. Donar molt les gràcies a la gent que ha col·laborat amb nosaltres, que ho ha fet amb el cor, i vaja, i continuar espatllant-nos.
Però suposo que éreu conscients que era difícil, no?, arribar als 140.000 dòlars.
Sí, era difícil. També et diré que nosaltres hi ha una cosa, és a dir, tenim 580 micropatrocinadors de 18 països diferents. Nosaltres aquesta iniciativa, inicialment, quan la pensem amb l'objectiu d'aconseguir el màxim d'internacionalització d'aquest objectiu. És a dir, igual que havia fet, doncs, bueno, hi ha altres iniciatives, em sembla que és a l'Alavés de futbol li va sortir bé, no? Doncs, bueno, captar l'interès de públic estranger, perquè no el nord-americà, no? Una de les cares visibles d'aquesta campanya va ser Ricky Rubio. Bueno, ho hem aconseguit molt parcialment, perquè realment la majoria d'aportacions han vingut a Catalunya. I després també et diré que carregadors d'aquest missatge, doncs, bueno, doncs, i també gràcies a la línia d'esforç que portem fent des del Departament de Màrqueting des de fa molt de temps, doncs, bueno, han sortit, ja en teníem una empresa que, Bimbo, que és patrocinadora exclusiva, bueno, no exclusiva, sinó que inverteix només per ajudar els nostres equips de base, i se n'hi ha afegit una altra, però important, que és Movistar, o sigui que la valoració global sí que és positiva i, en certa manera, sí que senta una mica les bases com per assolir l'objectiu que ens havíem marcat.
I, de fet, és el que anava a preguntar. Amb aquestes dues empreses, amb Bimbo i Movistar, més aquesta quantitat de vora 41.000 dòlars, està assegurada l'estructura formativa del club de cara al futur?
Sí, és a dir, l'estructura formativa del club no ha estat mai en perill, perquè nosaltres, és a dir, nosaltres tenim el club, tenim la SAE, el que estava, és a dir, el que nosaltres vam posar de manifest és que és molt difícil que la SAE pogués anar aportant cada any els diners que està aportant, perquè ja té prou problemes per subsistir. Però en tot cas també hem de deixar clar que nosaltres mai ens hem plantejat renunciar a aquest model. Seria la nostra... vaja, és a dir, seria la... No ho podem fer, és a dir, seria renunciar a la nostra essència.
En tot cas, també és cert que teniu pensat, o el club té pensat realitzar altres accions per buscar més finançaments alternatius, no?
Sí, no, aquesta és la fita que ens vam marcar, bueno, en el cas dels que ens vam incorporar al Consell fa 2 anys, però la feina ja venia des de temps enrere, des de l'any 2012, quan es va sortir el concurs, i home, jo haig de dir que els ingressos per patrocini no han deixat de créixer des d'aleshores en tots els aspectes possibles. També arriba un punt que el patrocini té un sostre, és a dir, quan tu tens un primer sponsor, quan tens un segon sponsor, quan tens un tercer sponsor, doncs clar, vull dir que és el que és, però sí, nosaltres no deixem no ens podem permetre deixar de buscar fórmules per generar ingressos. Quan a darrere no tens un banc, un... Bueno, aquí és molt respectable, però quan no tens un banc, no tens una diputació foral, no tens un cabildo insular, no tens un club de futbol al darrere i no tens un mecenes, com ara està passant, avui hem vist, per exemple, l'Espanyol, no? Doncs quan no tens això, el que has de fer és multiplicar els esforços per ser el màxim d'imaginatius i intentar fer viable una cosa que d'entrada no és fàcil, que és amb els ingressos que et genera tu al bàsquet, ser capaç de competir contra altres entitats que bueno, doncs, ho va dir el president en la presentació d'aquesta campanya, no? El bàsquet, tu pots arribar a generar 4 o 5 milions d'euros d'ingressos i estàs competint contra equips que tenen 14, 15, 20, 25 milions d'euros de pressupost.
I, de fet, fa tot just una setmana parlàvem al Bàsquet al Dia, es feia públic, no?, l'embargament d'Hisenda d'aquests 756.000 euros. La situació econòmica del club és realment molt, molt delicada?
La situació econòmica de la SAE és complicada, és delicada i no ens l'hem amagat mai. És a dir, nosaltres aquest any hem de fer front als primers terminis de pagament fixats pel jutge concursal, diguéssim. El pla de viabilitat, en principi, l'estem complint, però, clar, és un pla de viabilitat agafat amb pinces, i prova d'això és això que ens ha passat a Hisenda, que no és res més que la conseqüència d'un retard que no assenyalem responsables, no? No volem assenyalar-los, però vull dir que, en tot cas, aquesta operació de la que depenen els ingressos que ens permetran fer front als pagaments d'hisendes és una operació perfectament aprovada, revisada per totes les administracions, i que confiem que es desencalli amb la màxima brevetat per normalitzar la situació. Vull dir, no és un episodi que compliqui molt el nostre dia a dia. És a dir, el nostre dia a dia sempre és complicat.
És a dir, que espereu que la situació dels terrenys de Pomar es pugui solucionar el més aviat possible i que Hisenda pugui aixecar aquest embargament, no?
Correcte, sí. Vaja, no hi ha res que ens faci pensar que, no, que això no passi en un termini de temps prudencial.
Perquè aquest embargament pot afectar en alguna cosa en el dia a dia del club a partir d'ara?
Esperem que no, perquè esperem resoldre-ho, o sigui que això quedi solventat, no vull fixar terminis, perquè a més no depenen de nosaltres. Però jo crec que això amb un termini raonable quedarà resolt i solucionat.
De fet, ahir Salva Maldonado, o diumenge, millor dit, ja feia pública la seva absoluta tranquil·litat amb la feina que està fent el club, i que l'equip, vaja, el que ha de fer és seguir guanyant partits i seguir en aquesta línia.
Sí. Nosaltres sempre hem actuat, o hem intentat actuar amb la màxima transparència, a més amb una absoluta franquesa amb el primer equip. El primer equip fa 2 anys que no ha tingut ni un sol problema de pagament, i nosaltres, quan vam tenir notícia d'això que ens havia passat fa a finals del mes passat, doncs el primer que va fer el president va ser posar-se en contacte amb l'entrenador per exposar-li com són les coses i per transmetre-li el nostre compromís de treballar i d'activar tots els mecanismes que estiguessin al nostre abast per impedir que això no afectés de cap manera el primer equip, i amb això estem.
Doncs tant de bo, que el Joventut pugui mica a mica anar solucionant els seus problemes econòmics. Ricard Palau, conseller de Comunicació del Fiat Joventut, gràcies per atendre'ns i passar avui pel Bàsquet del Dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Òscar. Que vagi bé.
Doncs, de moment, la plantilla del Fiat Joventut que es manté al marge dels problemes econòmics que viu l'entitat. Ells segueixen fent la seva feina i en bona mostra ho van demostrar en el partit de diumenge del Nou Congost, amb aquesta victòria, la darrera victòria del conjunt de Badalona a la pista del ISL Manresa, on va sobresortir un jugador, la figura d'Albert Sabat.
El base de la penya, Òscar, un dels millors triplistes de la Lliga Endesa, va acabar el partit al Nou Congost amb 12 punts, 4 de 8 en triples, 7 rebots, 4 assistències per un 23 de valoració en menys de 20 minuts. Sabat destaca el bon partit que van fer i el fet de sumar la primera victòria lluny de l'Olímpic.
Molt important, sabíem que ells aquí són molt durs, molt competitius, ens ha costat una mica, ha sigut un partit molt, molt dur, molt físic, hem tingut diversos problemes de faldes, de lesions, en Ventura, en la Valde, i bé, ho hem solucionat, ens hem sobreposat a tot això i molt contents per la victòria.
Primera fora de casa?
Sí. Bueno, vam competir a València, no vam poder aconseguir la victòria, però bueno, també vam estar allà i ara hem aconseguit la primera, molt important també.
El jugador del Fiat Joventut fa un bon balanç aquest inici de temporada amb 3 victòries i una sola derrota.
Positiu, i més perquè la derrota tampoc va ser de molts punts, sinó que vam lluitar en una difícil pista com la de València. Estem contents, doncs, de com estan anant les coses, però bueno, mica en mica ens queden encara coses per millorar i seguir en aquesta línia.
I pel proper partit de Lliga, diumenge, a la 1 contra el CAI, Albert Miralles, qui va jugar la segona meitat del partit al Nou Congost amb un esquins de turmell, i Albert Ventura, que es va perdre el partit de la quarta jornada per un esquins al genoll esquerre, són seriós dubte. I pel que fa a l'ICL Manresa, els seus jugadors esperen corregir els errors i evitar que se'ls escapin victòries com la de diumenge passat. Parla Àlex Barrera.
Per un punt ha estat no aconseguir la victòria. Sí, penses al final, només les últimes jugades, que són les que potser decanten més el partit. Però bueno, no sé, jo crec que hem fet un bon partit. Trauria alguns moments d'això de desconnexió, però en general jo crec que hem fet un partit bo. El que passa és que, clar, hauria estat millor si haguéssim guanyat. Però bueno, sí, hem de continuar i intentar guanyar el següent partit.
I per cert, que diumenge debutava a la CB amb el Manresa el jove Guillem Jou. El jugador de Llagostera, 18 anys, va estar a escassos 3 segons sobre el parquet del Nou Congost. i qui també perdia aquest cap de setmana és el Morabanc Andorra. L'equip dels Pirineus es queda amb 3 derrotes i una sola victòria en aquest inici de temporada. Luka Bogdanovic explica que tenen temps per millorar.
És una situació difícil. Está bien porque estamos en inicio de temporada y todo, hay muchos partidos enfrente para cambiar eso y espero que con unos entrenos mejores y con calidad de juego mejor que vamos a cambiar.
I el proper partit dels andorrans diumenge a 1:15 serà davant del Barça l'Asta, el Morabanc Andorra, que no coneix la victòria de local. 2 partits contra Bilbao i Manresa, 2 derrotes. És molt probable que no pugui comptar amb Víctor Sada. Recordem que l'exbase del Barça es lesionava diumenge a Fuenlabrada. Té una lesió de grau 1 al múscul pedi del peu dret i estarà un mínim de 5 dies. Ara són 4 de baixa. Avui en parlava el seu tècnic, Joan Peñarroya, i explicava que Sada és un dels jugadors que l'equip necessita que faci una passa endavant.
El Víctor ve a ser un jugador important, vital, i està clar que per unes coses o altres no està podent rendir al nivell que l'equip necessita. Ell ho sap i, bueno, pues, com tots, és un dels jugadors que aviam si troba la continuïtat i pot donar molt més perquè l'equip guanyi.
Doncs veurem si Sada podrà estar o no pel partit de diumenge contra un Barça-Lassa, que aquest divendres té partit d'Eurolliga a la pista del Salguiris Kaunas. Pau Ribas destaca la bona feina que està fent l'equip en aquest inici de temporada amb 10 victòries en els 11 partits oficials.
Aquí hem d'intentar guanyar tots els partits, sigui quin sigui la competició. Jo crec que estem fent una bona feina, una bona dinàmica. Encara queden moltes coses per millorar, som molts jugadors nous. Encara no ens entenem al 100% en moltes situacions, però crec que l'equip cada dia va millor i a veure fins on podem arribar.
Doncs divendres a 6:45, Salguiris Barça-Lassa, partit de la quarta jornada de l'Eurolliga. L'equip de Xavi Pascual arribarà a la cita segon classificat del grup C amb 2 victòries i una derrota, empatat precisament amb el Salguiris de Jasikevicius. El líder del grup és el Lokomotiv amb un 3-0. I pareu atenció perquè avui FIBA i diversos clubs europeus juntament amb l'Eurolliga s'han reunit a Suïssa amb l'objectiu d'aclarir el futur del bàsquet europeu i ja tenim una proposta oficial sobre la taula, Alejandro.
Es tracta d'una Basketball Champions League, competició de 16 equips en format lliga regular amb 8 equips classificats a play-off i mantenint la Final Four. L'objectiu és implantar aquesta competició de cara a la temporada 2016-17 amb el principal argument d'assegurar 30 milions d'euros pels clubs participants, una xifra que pràcticament duplica l'actual amb el format Eurolliga. Després de la reunió d'avui, els clubs han assegurat una resposta en un termini de 2 setmanes amb l'objectiu de tornar a reunir-se abans de cap d'any.
Doncs demà dimecres, aquí al Bàsquet al Dia, en parlarem amb tranquil·litat d'aquest tema. Més Eurolliga femenina en aquest cas, perquè demà juga l'Uni Girona.
Ràdio Estel.
Saps per què ha estat apostoflant la meva vida com a periodista?
Per què?
Perquè he deixat molts amics.
Bàsquet al Dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs l'Espart City Leaf Girona, que jugarà demà el partit corresponent a la quarta jornada de l'Eurolliga i ho farà de nou fora de casa, en aquest cas a la pista del AU Sport Turc. L'equip català busca la segona victòria europea. Seria la primera, lluny de Fontejau. Escoltem el tècnic, Miguel Ángel Ortega.
És un equip complicat, no? Ara ha de tenir la Taneca, és un base pues, bueno, de molt bon nivell, ha jugat en doble NBA, la Sanders, Masi, Honti, Dimitraku, és un equip que té molt bones individualitats, però jo crec que nosaltres estem intensos, jo crec que és un equip que nosaltres podem, el nostre estil, jo crec que si estem una mica les línies, si estem una mica agressius, jo crec que és un partit que podem fer alguna cosa, podem guanyar.
Doncs ens escolta ara que el bàsquet al dia n'acau la directiva de l'Uni Girona i exentrenadora. Amb ella, de fet, a la banqueta, l'equip gironí va assolir l'ascens a la màxima categoria la temporada 2008-2009. Hola, Anna, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, han passat 7 temporades des d'aquell ascens a la Lliga Femenina. Cada temporada l'equip i el club han anat fent passes endavant fins a arribar a aquesta històrica temporada que no sé com l'estàs vivint.
Sí, sí, realment podríem dir que és espectacular, no? Cada any sembla complicat superar la fita de l'any anterior i s'aconsegueix. Jo penso que viure el que estem vivint, el debut de l'equip a Eurolliga, l'altre dia, doncs, que més o menys de debutar a Eurolliga, doncs, va aconseguir la primera victòria a casa, sí. Penso que vivint un moment molt dolç com a club.
Fa 7 anys, t'ho diuen, i que creuries o no que l'Unis Girona acabaria guanyant la Lliga i competint a l'Eurolliga?
No, no, jo penso que la sinceritat seria dir que ens han passat coses que penso que ni l'imaginari més positiu ho haguéssim somiat, no? Sempre que queda aquell punt d'esperança, d'il·lusió, però també sabíem que aquestes fites eren molt i molt complicades, no? I vet aquí que hem tingut l'opció de poder-les viure.
Imagina't que el president Llorenç Viargé la setmana passada aquí al Bàsquet al Dia, Anna, ja fins i tot ens deia que aspira d'aquí 3-4 anys a veure l'Unis Girona campió de l'Eurolliga, eh?
Bé, tot va començar així, no? Primera vegada que quan vam ascendir a Lliga Femenina deia, bueno, guanyarem la Lliga, no? Allò que tot deia, cal ser una mica més curós, no? I mira el que va passar. Bé, parlar ja de guanyar Eurolliga s'han de conjuntar moltes històries, realment el suport econòmic ha de ser important i pas a pas, però per què no, no? Perquè els somnis es converteixen en realitat, primer han de ser somnis, no?
També hi creus tu, eh?
La il·lusió no s'ha de perdre, jo penso que sempre t'has de marcar un llistó més elevat o posar objectius, encara que tinguin un punt d'utopia, però sí que realment optar a guanyar l'Eurolliga, diguem que ja són paraules majors, no?, que has d'estar allà, que sempre t'ha de motivar qualsevol aspecte que sigui autosuperar-te, però també hem de posar reptes que siguin assumibles, no?
I com estàs veient a l'equip l'any del debut a l'Eurolliga?
Bé, molt bé. Jo penso que, com hem fet sempre amb el club, no?, amb prudència, fent els passos a poc, intentar-ho fer amb bona lletra. Jo penso que s'ha construït un equip equilibrat, que no ha de perdre de referència també que ha de fer un bon paper a la Lliga i després gaudir de la seva primera experiència a Eurolliga, no? I no despistar-nos en aquest segon objectiu.
De moment no s'està despistant, està portant prou bé, està compaginant bé les dues competicions, no?
No, molt bé, perquè realment inicialment era com una pretemporada contrarellotge. Penso que cada vegada doncs, l'equip està salvant els partits, sobretot a la Lliga Domèstica, amb més solvència, no?
La signatura pendent, però, és guanyar fora de casa a l'Eurolliga?
Bé, tothom sap que és complicat, no? Són desplaçaments molt llargs, un ritme de viatge del que el club no estava acostumat, ni les jugadores de la nostra plantilla, i sabem que, sobretot a Europa, el nivell físic és molt dur, no? Et permeten jugar amb una exigència molt alta i això fa que a vegades guanyar camp contrari sigui difícil.
El partit de demà a la pista de l'Aguasport a Turquia, com ho veus?
Bé, complicat per l'aspecte que comentàvem fins ara, no? A més, jugar a Turquia no és mai fàcil per l'ambient que t'envolta, no? Tots estem acostumats a veure el que es crea en un pavelló a nivell de pressió i implicació del seu públic. Però bé, penso que també la humilitat de saber que a fora és complicat, a vegades també et dona aquesta desinhibició de saber que jugues sense pressió i que qualsevol cosa és possible, no?
L'equip turc suma 2 victòries, és 4 a la classificació d'aquest grup B, l'Unis Girona és 7è amb 1 victòria, és a dir, rival directe, no?, en aquesta lluita per intentar tenir opcions, no?, de passar els quarts de final.
Sí, sí, jo penso que és, sobretot, saber afrontar els partits com aprenentatge, no? I penso que l'equip a marxes forçades, sobretot la gent jove que podem tenir a la plantilla, ha d'aprendre què vol dir competir a Europa, no? Si l'equip és capaç de fer aquesta assimilació molt ràpid i endurir probablement una mica més el nostre joc a camp contrari i poden començar a arribar a les victòries.
Tu confies que l'Unis Girona pugui passar ronda, pugui estar als quarts de l'Eurolliga o veus, òbviament, complicat, no?
És difícil, perquè estem jugant ja a l'Eurolliga amb uns rivals de molta categoria i no hem d'oblidar que som uns nouvinguts, no? Però per què no? Jo penso que a vegades és plantejar-te partit a partit, intentar cada dia esgarrapar el que puguis i a la segona volta començar a analitzar quins objectius tenim a l'abast de la nostra mà.
Doncs veurem si és capaç de sumar almenys demà aquesta primera victòria fora de casa a la pista del Auesport Turc i amb el pas de les jornades veurem doncs, on es col·loca aquest Spar City Leaf Girona i si pot fer realitat aquest objectiu de passar ronda i classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga femenina. Anna Cau, la directiva i exentrenadora de l'Unis Girona. Gràcies per atendre'ns avui al Bàsquet al Dia.
A vosaltres.
Bàsquet al Dia. Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I 5 minuts per tancar programa i hem d'escoltar, com tots els dimarts, els penyistes amb la Meri Saez dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura del Sant Coler. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I també bona nit a l'Ernest Antelles, membre de la Grada Jove d'Animació de Manresa. Hola, Ernest.
Bona nit.
Què tal? Ara us pregunto per la quarta jornada de la Lliga Endesa, a veure què us ha semblat tot plegat. Però primer, m'agradaria saber l'opinió, sobretot la teva, Marc, de la proposta de la FIBA de crear una Champions League de bàsquet amb 16 equips en format Lliga regular, amb 8 equips classificats a play-off i mantenint, això sí, la Final Four, eh?
Bé, jo això és una cosa que ja feia temps que corria.
Sí. Ara la proposta oficial ja la tenim sobre la taula.
Sí, dependrà, suposo, dels diners que es moguin. Diuen que es mouran molts diners de la visió.
30 milions d'euros pels clubs participants.
Jo ho hagués fet. Jo el que faria seria mantenir l'Euroliga actual, eliminant les llicències i fer prèvies com el futbol. O sigui, faria, per exemple, campió de Lliga i de Lliga regular directes, 4 equips per Espanya, 4 per Turquia i la BTB League, després 2-3 per Alemanya i Itàlia, i així, és el que faria jo, copiar el model del futbol.
Ja, ja, doncs veurem, perquè els clubs han de donar una resposta en un parell de setmanes, no, Alejandro, és? En dues setmanes, més o menys?
En menys de dues setmanes respondran.
I doncs suposo que entre Bartomeu i la FIBA doncs, hi haurà una nova guerra.
Doncs veurem què decideixen els clubs. Meri o Ernest, com ho veieu vosaltres?
Bueno, nosaltres com que no hi arribarem, que facin el que vulguin.
Sí, però imagineu-vos, si avui en dia ja hi ha diferències entre els equips de dalt i la resta, imagineu-vos el que suposaria als equips d'ACB 30 milions d'euros per competir en aquesta nova Eurolliga. Les diferències serien més abismals, no?, entre aquests equips i la resta, no?, a la competició domèstica, almenys.
Jo crec que el bàsquet no genera tants diners, és a dir, que tampoc ho veig, els 30 milions aquests no els veig tan reals com el que puguin ser, però bueno, que ells sabran el que cobraran i el que cobraran de les empreses.
Tu, Ernest?
Sí. No, jo crec que les lligues domèstiques tenen un problema que cada cop s'estan polaritzant més i tinc la sensació de que cada cop és més complicat de tenir partits igualats, és a dir, en el sentit de que cada cop és de resultats més exagerats, més diferències més de 30, de 35 punts, perquè cada cop hi ha molta diferència entre els equips de dalt i els equips de baix. I jo penso que això és dolent per la competició, penso jo. Penso que s'incrementarà, no sé.
Com el que va succeir al Palau, no, Marc, aquest cap de setmana amb el Parell contra el Guipúscoa Bàsquet?
Sí, una cosa és fora de casa i l'altra és el que pugui passar al Palau o al Palau dels Deportes o inclús podem passar el que va fer València amb Obradoiro, no? És a dir, aquests equips, quan juguen a casa amb equips de la part baixa, doncs el més probable és que passin aquestes coses. Després, per exemple, el Barça pot anar al camp de l'Obradoiro i perdre. Però al Palau, aquestes coses, o les pistes dels 4-5 de dalt, segurament passaran.
Sí, sí. I en el derbi, el gran, el partidàs, del Nou Congost, Ernest, per poc, eh?
Sí, la veritat és que vam fer un bon partit, ara estàs repassant les estadístiques i vam fer un bon partit,
sí.
I la veritat és que no hi ha res a dir. El que passa que vam tenir mala sort al final, tot vam ficar el triple aquell que ens va, bueno, van avançar, i ja no vam ser capaços de fer bàsquet, no?
Sí, sí.
Però és el bàsquet, què vols fer?
Et deixo 30 segons, Meri.
Pues la veritat és que va ser molt emocionant. Van tenir ells l'última pilota calenta amb 18 segons i bueno, la jugada els va sortir malament. I bueno, la veritat és que els dos estem a la mateixa lliga i va ser un partit emocionant i la veritat és que dos amunt, dos avall, i bueno, gran partit de Dimitri Flis amb destruïbles, bona defensa, però bueno, la veritat és que estem a la mateixa lliga, aleshores era igualat.
Sí, sí. No,
com va ser un partit dels que fa afició i felicitar la Neri, eh? Vull dir, no, clar,
Ben fet, doncs amb aquesta felicitació deixem... Hem d'allargar com sigui, aquesta tertúlia l'hem d'allargar com sigui la propera setmana perquè això és molt curt. Senyors espanyistes, gràcies, no tinc temps per res, només dic que gràcies i demà tornem a partir de les 9 de la nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, per